I ara també tenim en nosaltres a Manolo Cubertorer, que és director general de Caixa Rural de Vila-real. Bon dia, Manolo.
Bon dia, bon dia.
Es comencem un nou curs, és un dia on hi ha moltes novetats. També hi ha novetats a les caixes rurals de Vila-real, no?
Sí, oui, com dius, molt bé. És el primer dia dels cursos i dona la casualitat que nosaltres avui també inaugurem la nova sede de l'oficina del Llaurador, l'oficina 2812, que bueno, hem remodelat i hem millorat les instal·lacions i hem adaptat la nova oficina, pues, en fi, totes les mesures actuals, més moderna, més lluminositat, i avui, precisament, com dius tu, en setem
estan d'enhorabona.
Ixa nou local.
Tenim nova oficina i també tenim nous horaris, no?
Tenim nova oficina i tindrem nous horaris, efectivament. Ja portem molt de temps, pues, bueno, anant acostumant a la gent i donant facilitats, pues, sobretot en el tema de les operacions en efectiu, que avui en dia n'hi ha, pues, cada vegada se'n fan menys, i també cada vegada n'hi ha més possibilitats de fer-les, pues, a través dels mitjos dels caixers automàtics. Per tant, considerem oportú el concentrar, diguem, les operacions en efectiu durant una part del matí, en concret de 8:30 a 11, i aixina deixar una altra part del matí que tenim obert al públic, de 11 a 2, per a altres consultes que ens puguem fer els clients, o altres atencions, o altres problemàtiques que estan sorgint, que a vegades no te dona temps d'atendre com vulgueres al client, perquè estàs fent, pues, això, operacions en efectiu.
I des de quin dia es comença aquests nous horaris?
Fa quasi un mes que hem enviat unes cartes comunicant-ho a tots els clients, ho hem volgut fer de forma correcta. N'hi ha un període de 2 mesos en els quals els clients deuen de prendre aquesta mesura, i la farem efectiva a partir del 15 d'octubre. La vam enviar la carta el 15 d'agost, 15 de setembre, i per tant el 15 d'octubre. A partir del 15 d'octubre les oficines estaran obertes de 8:30 a 2, com sempre, però l'atenció d'operacions en efectiu dins de la pròpia oficina seran de 8:30 a 11.
Durant aquest període, el que a lo millor en els clients habituals s'hauria d'anar a fer un poc i ser treball de que la gent vagi habituant-se a canviar un poc la seva forma de...
Correcte. A vegades és més, com tu has dit, hàbits que puguem tindre adquirits. Jo sempre arribo, jo vaig a les 2:45 perquè... Pues no, pues, i sos hàbits parlar amb els clients. Per això fiquem este període de 2 mesos perquè tots puguen anar. A veure, com ho farem? Pues, i el que diem, sempre tenim els caixers automàtics, que avui en dia totes les oficines tenen caixers en ingrés a hores, que en el moment que vulguera fer un ingrés, pagar un rebut en efectiu, o sigui, moltes operacions en efectiu, i pràcticament el 95%, o per no dir el 100%, se poden fer a través dels caixers.
En aquest cas, la gent que estigui sentint mos diran, i este canvi, esta situació, per què pren esta mesura?
No és... pot haver gent que vegi que diu, anem a donar menor servici, perquè, clar, si antes a les 12 me podies atendre i treure diners, i ara només m'atens fins a les 11, m'estàs donant menor servici. I jo, i fas bé que m'ho preguntes perquè ho explicaré, és al contrari. És a dir, sí que és veritat que durant aquests últims anys el tema de l'efectiu ha anat disminuint, hem anat conscienciant a la gent, cada vegada se gasten més els mitjos telemàtics, com puguen ser els caixers, per exemple, i el que volem és concentrar això durant una part del matí per tindre l'altra part del matí, doncs mira, com avui que m'han consultat per fer una hipoteca, com se pot fer, doncs aquest tipus de consultes que ens requereixen d'una atenció més tranquil·la, més personalitzada, a centrar millor en el teu despatx, guanyar-li temps a aquest tipus d'atenció, en detriment a lo millor de l'atenció d'efectiu, que avui n'hi ha molts més mitjos i l'efectiu cada vegada més menor, l'ús de l'efectiu.
I també a les oficines n'hi haurà menys concentració de gent i més temps.
Correcte. I això és la idea. Menys concentració de gent, més temps per... Perquè al final, això és com tot, que quan tenim un problema o tenim un dubte, volem la immediatesa, volem que ens atenguin ja i resoldre'l. Clar, si davant tinc 10 que el que van a fer és apagar el recibo de la llum o el no sé què, i jo per mi el meu és el més important, no el recibo. Doncs el que volem és organitzar i ficar ordre, i això és
Sí, i la preocupació en aquest moment no és la mateixa, clar, correcte. No és el mateix el que va pagar un recibo com el que va demanar atenció.
Consell, atenció, una duda, a veure, vull comprar-me un piso, però que em el compren, la dona o com, no sé. Pues, ese tipo de dubtes, ese tipo de consultes, sí que requerissen, pues, bueno, viene assentat, no és 5 minuts de traure l'efectiu. Entonces lo que volem és guanyar-li temps a aquest tipus de atencions.
Algo que ja s'ha enterat tot el món i que és la línia d'inversió, estos ICOs que han eixit, però clar, ens hem enterat tots, i, però com podem accedir, de quina manera, de què s'està parlant quan se parla d'un ICO d'inversió?
Al principi de la pandèmia esta, de quan va sorgir tot això, l'ICO va traure una línia d'avals, els famosos 100.000 milions, que a poc hem anat o han anat donant-li marge, que estos avals eren pues, per ajudar a les empreses en aquella problemàtica que li haguera causat esta situació anòmala completament. Entonces, per no deixar-lo penjat, pues, van treure aquestes línies d'avalico. Això és diferent. Esta és, bueno, ja hem superat o estem superant esta part.
Claro, això és el que li estava comentant. Ara ja estem en aquell moment on ISO 100.000 euros ja s'han invertit de forma correcta perquè la gent tinguera oxigen per a pujar. Correcte. I ara anem a l'ICO d'inversions.
Jo ara tenia en el seu moment en el cap pues, canviar esta maquinària o obrir este... I allò s'ha parat tot perquè la situació no sabia quina, la incertesa no me permetia... vull reprendre aquesta inversió que anava a fer en la meva empresa. Ara l'ICO va traure una línia per a aquest tipus de situacions.
Imagines, jo el poso en una situació en la que es va arribar el confinament, al mes de març mos confinen, i la gent que havia fet la inversió en aquell moment, aquesta gent podrà argumentar beneficiar-se d'estos avals ICO d'inversió?
En estos moments, si no ha sigut avui, per lo menos la setmana passada, jo encara no teníem en nostre poder el contrat definitiu en el clausulat que de l'ICO. Per tant, no puc contestar encara aquesta pregunta perquè no sé si podrem gastar l'ICO per inversions en efecte retroactiu, per inversions només dins del període de Covid. En estos moments no ho sé, hasta que no tinguem, però això encara no està en el mercat, perquè hasta que l'ICO no mos doni el clausulat definitiu del conveni que tindríem que signar en l'ICO, no sé. La idea jo entenc que seria inversions noves, però clar, no sé si una inversió feta en el mes de febrer, per dir una data, podríem incorporar-li l'actual aval de l'ICO d'inversions.
O si va dirigida a que les empreses tinguin que fer inversions per a abordar tota aquesta nova forma de tornar a treballar en aquesta pandèmia, claro, a nivell telemàtic, a nivell, clar, hi haurà que tindre un gasto en el que no se comptava, a lo millor, i si ICO va més per aquesta línia, però vamos.
És possible. Lo que està clar és que, per un costat, la primera línia d'avals de l'ICO era per salvar la situació, és a dir, no estrangular econòmicament a ningú, que si tens que pagar-li un proveïdor, paga-li, i esta segona línia va més en dir no mos parem, tenim que continuar. Si tenies pensat canviar una maquinària o si tenies pensat ficar una maquinària nova, adelante. L'ICO podrà prestar l'ICO.
Sí, perquè en aquests moments sí que estan, la majoria de les empreses utilitzen este ICO, que se va demanar en aquell moment, però és de veres que igual necessiten un altre per poder pagar este ICO que haurem de pagar tots. Perquè un altre tema que també ens preocupa és la morositat en la que ens puguem encontrar després.
Sí, les previsions o la rumorologia diu que o fa pensar que este 2021, quan s'acaben les carències que tenien els préstamos ICO, pues és possible que n'hi hagi un repunt de la morositat. De fet, així pues, mos estem preparant, i el supervisor també mos està preparant a les entitats financeres. Només hi ha que recordar que en el 2020 el supervisor ha recomanat el no repartir dividendos de les entitats bancàries. Per què? Pues, per agarrar més múscul fora d'aquest possible augment de morositat que puga vindre en el 2021.
Sí, l'ho dic perquè lo de la fusió de CaixaBank i Bankia ens ha posat un poc en este punt, en el punt de que esto sí faci fusió per atendre més múscul financer. El que apunten també és que facin aquest múscul per això, perquè per un possible repunte de la morositat.
Està clar que en tots els processos d'integració, de fusió d'entitats, de qualsevol entitat, però en les entitats financeres també, un dels objectius, evidentment, és l'estalvi de costos, és a dir, l'optimitzar. Per què? Pues perquè potser en una localitat on hi hagueren dos oficines, tres oficines, a lo millor en dos són suficients, és a dir, al final és un ahorro de costos. Vale, costa a lo millor de treballadors, costa, però al final és un estalvi per poder fer front i agarrar múscul per lo que estem comentant d'aquest possible repunt de la morositat de cara pues, a lo millor d'ací un any, no?
Ells argumenten pues, la transformació digital que puguen tindre, la baixa rentabilitat que hi ha en este moment i també això, el colxó de capital per a la morositat. En este moment, com està la Caixa Rural? Perquè, clar, vostè entén que quan els que gastem la Caixa Rural com a banc nostre, quan sentim això pensem, i si demà ens diuen que hi ha també una fusió?
A veure, nosaltres, bueno, com sabreu, estem dins d'un grup, del grup cooperatiu Cajamar, des del 2013. És un grup de caixes rurals, és a dir, és un grup de cooperatives de crèdit. En tots els països europeus, Alemanya, França, Holanda, el món cooperativista és un món important i té entitats financeres que engloben tot aquest món cooperativista en un potencial fort, pues, Rabobank, Societat General, n'hi ha Crèdit Agrícola, n'hi ha diverses. No? Per tant, jo crec que dins de la nostra situació en Espanya, mantindre este món cooperatiu, no sé, els polítics o el govern com ho gestionaran, però jo crec que és important el mantindre, perquè la idiosincràsia, la proximitat, la cooperativa, perquè al final som cooperativa, jo crec que és un encert el mantindre-la.
Clar, en les declaracions que va fer el president del govern, pues ell valorava la cohesió territorial, on ens apuntava pues, això que sabem en Catalunya, Madrid, que seria la Comunitat Valenciana i Balears, i que seria està bé perquè seria la gran una tercera força financera junt al Santander i el BBVA. Clar, nosaltres apuntem més per el cooperativisme.
Correcte. Diguem que és una altra lliga, no? O sea, estem dins del món de la financer, evidentment, però l'estructura societària no té res a veure. No som una entitat financera de banc com a capital, som una cooperativa i els nostres clients socis formen part de la cooperativa, són cooperativistes. I sa fórmula jo crec que és la que mos permetirà, evidentment, dins d'un grup, perquè avui en dia cada vegada és més difícil anar de xicotet i anar a soles, ens permetirà pues, continuar durant molts anys i bé, el missatge que hauríem de transmetre és que els clients i els socis de Caixa Rural Villarreal poden estar perfectament tranquils. Estem englobats des d'un grup fort, el primer grup cooperatiu d'Espanya en aquests moments, i esperem estar durant molts anys, que no hi ha ningú problema.
Que també tenim una entitat sòlida.
Correcte.
Encara que se li doni des del govern tant de protagonisme a aquestes entitats financeres fortes, el cooperativisme està reconegut i ben reconegut a tot arreu.
Efectivament.
Alguna altra cosa que vulgui transmitir a la gent de Villarreal? Recordem que això són les caixes rurals de Villarreal.
Correcte, les oficines.
Perquè Manolo Cubertorer és el director general, però de les oficines de Villarreal.
Hombre, podria desitjar-los bones festes, perquè avui començarà un poc la setmana de festes, encara que unes festes molt atípiques, no? Evidentment, si no tinguérem tot este sarau que n'hi ha en la pandèmia, doncs avui estaríem gaudint de la xulla esta nit, que potser podem fer-la en casa, no?
En principi, el que s'havia comentat era pues, fer-la en algun tipus de restaurant, en aquelles mesures, gaudint. Tot. Però un gaudí de tindre la patrona, la embaixada, la tenim ací, a la iglesia, podem anar a demanar-li que este sector financer funcione, no?
Efectivament. Ens hem d'adaptar als nous temps, a les noves circumstàncies, i la Caixa Rural, com no podia ser d'altra manera, també s'ha d'adaptar. I crec que demostrem, pues, obrint un nou local, ficant d'ací un mes i mig un horari diferent per a tindre una millor atenció en una sèrie de consultes, i jo crec que estem vius i estem ahí i tenim que anar adaptant-nos al dia a dia, que si no ens quedem parats.
Manolo Cobertorer, director general de les Caixes Rurals de Villarreal, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt dia.